vull ser llaurador. Ai, mare, jo no vull ser llaurador. Si no em compren un tractor, ai, mare, que les xiquetes del poble, ai, mare, no en volen.
Bon dia, bona hora i benvinguts en aquest dissabte 19 de juny del 2004. Una vegada més, la terra amb tots vosaltres. Cosme, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I a l'apartat tècnic, amb Vicenç Brull. Bon dia, Vicenç, també. L'últim dia vam deixar, si bé recordes, Cosme, el tema a mitges. Vam parlar de les plagues i de les enfermetats. Vam parlar del pugó, vam parlar de les orugues, de la mosca blanca, vam parlar de les enfermetats, vam parlar de l'armillària, bueno, d'una sèrie de coses que jo crec que van ser prou entenedores. Però ens va faltar una mica de programa i vam quedar que, doncs, per fer-ho més entenedor i no accelerar-nos, acabar el programa a la pròxima edició, que és avui mateix. I així va ser, Cosme. Si no recordo malament, ens vam quedar al sistema de lluites. Hauries potser de començar a introduir una mica el tema de la lluita biològica.
Sí,
tal,
bueno,
com funciona o
sí,
tal com
el programa passat vam parlar una mica ja de sistemes de lluita, però clar, és que hi ha molts de sistemes. Llavors, la lluita biològica en depredadors consisteix en aviar insectes depredadors a la finca o al cultiu que volem combatre, de tal manera que aquests depredadors se mengin la plaga o, per lo menos, la controlin. Aquí no està potser massa estès encara això, perquè se tracta d'anar a comprar aquests bitxets i aviar-los a la finca, se tracta d'això. I aquí, concretament a Catalunya, jo no conec empreses encara que s'hi dediquin a... possiblement n'hi ha, perquè jo tampoc estic enterat de tot, però no està potser massa estès això encara.
Però això podries,
en canvi,
perdona,
en altres països sí que està.
Podries posar, per exemple, un exemple d'aquest tipus de...
No ho sé, l'altre dia vam parlar, per exemple, de les marietes que
sí,
es mengen el pugó.
Sí.
Doncs comprar marietes, quan tenim una plaga de pugó, tampoc que no sigui massa intensa, perquè si és prou intensa...
Però què passa?
Ja vam parlar de que l'important en agricultura ecològica és les plagues, controlar-les quan comencen, no quan estan ja massa desenvolupades, perquè llavors és molt més difícil de lluitar-hi. Però doncs, si controlem una mica, amb aquest sistema de lluita biològica en depredadors, pues se pot fer bastanta feina. Hi ha països, a França mateix, hi ha algunes empreses que s'hi dediquen a criar bitxos d'aquests per a fer aquest tipus de lluita.
Estem parlant dins de l'agricultura biològica,
sí, sí. Home, nosaltres sempre parlem d'agricultura ecològica.
Sí, home, però a vegades, com que també comparem, no estaria de més, doncs,
sí,
doncs
no. Saber
diferenciar.
Aquest és un sistema totalment ecològic, perquè és clar...
Perquè, clar, el depredador és el que vas dir, tu ja ha desaparegut degut a l'ensofatar
amb productes molt tòxics i molt...
agressius, no?
Agressius, clar, llavors això ho mata tot, mata la plaga i el depredador, tot. I llavors, clar... Un dels sistemes de lluita en agricultura ecològica
seria
aquest, el sistema amb depredadors.
Molt bé. I el sistema de pulverització?
Bueno, pulverització és ensofatar. El que passa és que en agricultura ecològica hi ha un llistat de productes que no són agressius, estan autoritzats per agricultura ecològica, i aquests productes pues, són els que utilitzem, els que fem agricultura ecològica. Per exemple, hi ha el caldo bordelès, que és una barreja de coure i calç, hi ha el sofre...
I em recordo que vas dir que era molt utilitzat, que almenys l'utilitzaves bastant, tu,
sí,
no?
Sí, sí, sobretot els que tenen vinya, jo no tinc vinya, però els que tenen vinya, doncs és un fungicida, és el fungicida que s'havia utilitzat sempre a la vinya, el coure i calç, caldo bordelès.
Sí, sí.
El sofre també és autoritzat. Després hi ha un bacil que es diu Bacillus thuringiensis, que combat tota una sèrie d'invertebrats com són les orugues, tot tipus d'orugues, cuquets,
autoritzat, eh?
Autoritzat en agricultura ecològica, i en fi, hi ha infinitat de sistemes. Hi ha també un altre sistema de lluita,
sí,
que podríem parlar-ne, que tampoc no és massa conegut, no és massa conegut, potser no és massa utilitzat, conegut sí, perquè se'n diu sistema d'insolació. L'insolació consisteix en agafar un terreno que tinguem afectat de, no sé, en sistemes de cultiu d'hortalisses, per exemple, que es fa cultius més intensius, pues pot arribar un moment que s'infecti la terra de fongs o de, no sé, nematodes o llavors lo que consisteix
de què has dit?
Nematodes, que són uns com
no ho sé, els oients, molts oients tampoc ho saben, els nematodes
són uns éssers, per anomenar-los d'alguna manera, que podríem dir que no són ni fongs ni animals, que actuen a les plantes, se localitzen normalment a les arrels, fan com uns nòduls i fan que les plantes doncs no es desenvolupin bé.
Les priven.
Llavors, sí, sí. Llavors, aquest sistema d'insolació també s'utilitza contra fongs. Consisteix en agafar i inundar, això sí, el terreny ha d'estar ben anivellat perquè s'ha d'inundar d'aigua, i després, una vegada s'ha xupat l'aigua, s'estén al damunt un plàstic, una capa de plàstic gran, ben sellada.
Ha de ser molt gran, eh?
Bueno, són peces grans, però després se sellen una en l'altra, de manera que quedi, que no pugui respirar. I llavors, en la calentor del sol, allí dins, en uns quants dies, s'utilitza 8-10 dies, fins i tot 15, se crea una temperatura de 70-80 graus.
Déu-n'hi-do, eh?
I això destrueix tota la... O sigui, desinfecta, és un sistema de desinfectar. És un altre mètode de lluita.
I se practica aquest?
Jo no ho he vist, però a mi m'ho van explicar aquest sistema en un curset que vaig fer a Manresa de horticultura ecològica, i mos ho donava un professor francès, i mos va explicar aquest sistema, que ells l'havien fet anar bastant i que donava resultat, vull dir que era un sistema prou eficaç.
Abans has dit que doncs dins de l'agricultura biològica, que les plagues i les enfermetats s'havien d'agafar al començament, no? Que si ja estaven desenvolupades no hi havia res a fer, en certa manera, no? Però com te'n pots donar compte que tens una plaga, una enfermedat en una planta? Bueno, o més ben dit, deixa'm preguntar d'una manera, pot haver èpoques de l'any determinades que es pugui produir o pugui ser favorable que es desenvolupi alguna plaga?
Sí, clar.
I tu estàs més alerta?
Bueno, aquí entra el tema de la professionalitat del pagès.
Ep.
Clar, és que el
és
pagès...
És per a qui volia anar jo?
Clar, el pagès, normalment, la gent...
No, no riguis, no.
La gent, en general, se té el concepte de que pagès ho pot ser tothom. I moltes vegades, de manera pejorativa, s'utilitza la paraula pagès, no?
Dir, no comenceu a plorar, que sempre esteu plorant.
No, es tracta de plorar, això és
digues,
la veritat.
No.
Això és la veritat.
Digues.
Se diu, aquest és un pagès, aquest... Vull dir, allò, qui no sap fer res, doncs, bé, que faci de pagès, no? Que faci la leixada. No, el pagès és un ofici com un altre, i el pagès, si vol ser un bon professional, ha de saber moltes coses. I, de fet, si és una mica observador, ne sap moltes de coses un pagès. El que passa que, bueno, pues per la catalogació que ha donat la societat als oficis, doncs al pagès potser li ha tocat la Xina, no? Li ha tocat la pitjor part.
Bueno,
però un pagès que sigui un bon professional ne sap moltes de coses. És un ofici, com pot ser un fuster, com pot ser un arquitecte, com pot ser un metge, com cada un del seu ofici, doncs ha d'intentar saber com més millor. I ha d'intentar observar cada vegada més, perquè l'observació és una font de saber molt important. Jo conec gent que... Jo durant la vida no he treballat sempre a l'agricultura, he treballat també a la indústria una mica, i he treballat amb persones que han desenvolupat tasques importantíssimes sense tenir estudis superiors, simplement perquè són grans observadors. Jo vaig treballar en una empresa de pinsos i carn i tot això, 17 anys, i vaig treballar 3 anys amb un anglès, i aquest anglès me va ensenyar moltes coses, me va ensenyar a observar. I observant s'aprèn moltes vegades més que estudiant amb un llibre, que això, amb això no vull dir que sigui dolent estudiar un llibre, tot és bo i tot és important, però la virtut de l'observació per a mi és interessantíssima si es vol fer alguna cosa a la vida. I llavors, clar, amb això que deies tu de les plagues, una cosa molt important és observar com funciona la plaga, com comença i com se desenvolupa, com moltes vegades desapareix tot sola, perquè també es dona...
Un canvi climàtic pot provocar,
exacte,
que hi hagi una plaga.
Exacte, pot que hi hagi i que desaparegui també una plaga. Vull dir, pot provocar les dues coses. Per exemple, jo tenia fa un parell d'anys alguns olivers, tinc potser uns 300 olivers i pico a la finca, i hi havia algun oliver que estava afectat de negre, de caparreta, que l'altre dia ho vam explicar.
Sí, torna-ho a recordar una mica el que és.
Bueno, no,
només una mica de recordatori, home, per l'oient.
La negra és una conseqüència d'un altre bitxo, no? La negra és un fong, i aquest fong se crea a conseqüència de, podríem dir, els excrements d'unes larves que surten d'una caparreta, no? Bé, ara no sé per on t'havíem fet cap aquí, que m'has fet repetir això, i ara no sé per on t'havíem vingut amb aquest... bueno, sí, que les plagues moltes vegades poden desaparèixer soles, molt bé. Doncs que un canvi climàtic pot contribuir a que aparegui una plaga o desaparegui. Això, anava a explicar això, de que tenia uns olivers afectats de caparreta, afectats de negre, i l'any passat, que va fer aquell estiu tan fort, és molt possible que ataqués molt a la larva de la caparreta, inclús la mateixa caparreta, perquè va fer unes temperatures altíssimes i una sequedat,
molta calor,
molt poca humitat relativa, per tant un clima molt, molt, molt agressiu, i aquest any s'hi ha vist molta millora, a part de que jo també feia algun tractament que no és precisament per combatre la negra quan està molt, molt, molt afectat, no? que és ensofetar amb oli mineral.
Però, oli mineral, dius?
Sí, amb oli es va controlant bastant. Jo feia amb oli barrejat en caldo bordelès. L'oli actua com a insecticida.
Però quin tipus d'oli?
És un oli que és per ensofetar, oli blanc, oli d'estiu, que es diu normalment. I amb oli es va controlant, juntament amb un fungicida. I me vaig donar compte que a partir de l'estiu passat cap aquí hi ha hagut molta millora. I jo crec que en el sistema de tractament que feia jo, possiblement la millora hauria sigut molt més lenta de lo que ha sigut. I estic convençut de que ha sigut per culpa de... Bueno, per culpa o per gràcia, no? En aquest cas, de les fortes temperatures que hi va haver l'estiu passat.
Molt bé.
Vull dir que tot és, a vegades tot és negatiu i tot pot ser positiu. Inclús a vegades les coses més negatives, com pot ser un estiu tan dur com va fer l'estiu passat, poden ser positives per alguna cosa. Sí. En aquest cas, doncs, van ser positives per combatre algunes plagues de les plantes o del camp.
Molt bé. Ara, si et sembla, Cosme, potser canviarem una mica de terç, però m'agradaria entrar una mica dins del tema i que ho expliquessis bé i m'ho expliquessis la diferència que hi ha en concret. I no parlo, vull parlar del que és de la lluita de la producció integrada. M'agradaria que això ens fessis una mica de dissertació i doncs bé, parlessis d'això, en definitiva.
Vale. És interessant perquè se sent parlar de la producció integrada i hi ha molta gent que ho confon amb l'agricultura ecològica, perquè integrat, ecològic, són paraules que si un no domina una mica, si no estàs una mica...
Tot ho fan entrar dins del mateix sac i
no,
aquí
no
pot
que,
també...
No és que ho facin entrar, però no sé, si som una mica malpensats potser sí que busquen una mica el nom perquè es presti emparar-se una mica en el mantell de l'ecologia i de lo natural i tot això. No ho sé, poder no, eh? Però doncs, l'agricultura integrada consisteix en lo següent, la producció integrada. De fet, és l'agricultura química o l'agricultura convencional, sí, de sempre, però ben feta. O sigui, feta de manera racional. Perquè l'agricultura química, la gent que no es preocupa massa dels efectes dels tractaments i tot això, normalment sol dir, bueno, doncs jo que tinc una enfermedad, tinc una plaga, doncs agafo un insecticida ben fort, que ho mati tot, i amb una vegada d'ensofatar n'hi ha prou. Aquest és un raonament ignorant, però és un raonament que moltes vegades se fa per un costat per estoviar temps, d'ensofatar, per l'altre costat per estoviar potser diners, perquè el temps també són diners, i en fi, diuen, doncs, vinga, un insecticida ben fort i que ho peli tot, i una vegada acabem, no? Bueno, doncs aquest és un raonament totalment nefast. I llavors l'agricultura integrada el que fa és, la mecànica de com funciona, és l'agrupació d'un grup de pagesos.
Sí.
Aquest grup de pagesos se decideixen per fer aquest tipus de producció, se busquen un tècnic que els assessori i que els hi pugui dir cada vegada que apareix una plaga o que apareix algun problema, que hi hagi aquest tècnic que els digui, doncs, bueno, això, observem quin procés biològic té aquesta plaga. Doncs té aquest procés que primer està en forma de, per exemple, el que explicàvem dels olivers, de la negra, sí, de la caparreta, doncs primer està en forma de caparreta, està tancat dins d'un caparassó que és molt difícil combatre'l.
Els assessora i els orienta.
Exacte. Llavors s'ha de buscar el moment que l'evolució biològica de la plaga és més sensible per a poder-la tractar amb un producte el menys agressiu possible.
Molt bé.
En la finalitat de, primer, gastar menys diners, menys temps i contaminar menys i deixar menys residus, tant en benefici de la salut de les persones com en benefici de la salut de la terra.
Molt bé.
Perquè els productes que són molt agressius igual són agressius en la vida de la terra, perquè ja vam dir en un programa que
sí,
la terra és un organisme viu,
sí, senyor,
i que està en constant evolució. I llavors, depèn de lo que li tirem amb aquesta terra i amb aquestes plantes, fem que la evolució sigui negativa o sigui positiva. No?
Perquè hi ha agrupacions de...
Llavors, s'agrupen, un grup de pagesos, se busquen un tècnic, aquest tècnic els assessora i els diu a cada moment quan poden fer el tractament més eficaçment amb un producte el menys agressiu possible. I llavors, clar, amb això es contribueix a que la fruita, la verdura, els productes derivats de l'agricultura tinguin com menys residus millor i, per l'altre costat, contribueix a no contaminar la terra.
Molt bé, molt bé.
O sigui, aquest és el sistema de producció integrada. I se'n diu integrada per això, perquè integra un grup de pagesos que s'agrupen per fer tots junts aquest sistema. I a vegades, depèn de quin tipus de plaga és, a vegades no cal ni tractar-la, perquè quan s'ha fet una observació de com evoluciona segons quin tipus de plaga, a vegades, segons quin, si tenim un any més humit, més sec o com sigui, se pot arribar a la conclusió de que pot desaparèixer tot sol una plaga, i no cal ni tractar. O sigui que, en canvi...
Com has dit això? Perdona, com has dit, Cosme? No. Que a vegades quan... que també es parla fil a la ràdio.
No, quan
i una repetició també
quan
és bona.
Quan aquests pagesos agrupats se deixen assessorar per una persona que doncs, coneix el tema, coneix l'ofici, ha observat molt,
sí,
llavors pot arribar un moment que una plaga no calgui ni tractar-la.
Molt bé.
O sigui, que sigui l'evolució sigui tan poc agressiva que no sigui necessari ni tractar. Llavors se tracta d'això, de que el pagès utilitzi els productes menys tòxics possibles i les menys vegades possibles. O sigui, que es faci l'agricultura professionalment. Aquesta és l'agricultura integrada. La diferència que hi ha en l'agricultura ecològica és que l'agricultura ecològica ja no entre en la lluita de productes químics de síntesi.
Molt bé.
O sigui que la integrada utilitzaria el mínim possible dins de tota la gamma que hi ha de productes químics, i la
adequadament,
i la ecològica ja no entraria dins d'aquests productes químics agressius. En absolut.
Amb res.
I dins de l'agricultura ecològica encara hi ha rames molt més
extremistes
yep. o més exigents. Que,
i tu què series, doncs, dels radicals, tu o no?
No, no, jo no m'agrada ser radical en res, però sí que m'agrada observar el bo de cada cosa. I
acaba, hi ha rames des de...
Sí, que són encara molt més... per exemple, el coure, sí. hi ha cases de... A veure, com ho explicaria això? Hi ha... A veure, els agricultors ecològics tenim sistemes de control
sí.
que al cas d'aquí de Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, sí. és un organisme de control i cada lloc té el seu organisme. Hi ha organismes de control a Alemanya, per exemple, que productes que aquí a Espanya... o en concret a Catalunya, encara s'utilitzen en agricultura ecològica...
Allà estan prohibits.
Ja estan prohibits.
Sí, sí.
O sigui, són sistemes de control que són més exigents encara sí. que el que avui tenim aquí en agricultura ecològica.
Bueno, però el que escull l'agricultura biològica, com tu, també sap les conseqüències que s'ha té. Vull dir, ha de ser una persona ja... que ja ha de meditat, ja sap el camí que ha de seguir, ja sap el que pot utilitzar, ja sap el que no pot utilitzar.
Has d'estar enterat primer perquè professionalment has triat aquest sistema de treballar i segon perquè estàs convençut de que bueno, les coses s'han de fer d'aquesta manera. Jo, tots els pagesos que conec que fan agricultura ecològica, ne conec bastants, no conec a tots, lògicament, però en conec bastants. I tots els que conec jo... estan convençuts de que s'ha de treballar d'aquesta manera. I jo penso que si arribés un moment que no poguessin vendre la seva producció com a ecològica, la vendrien com a convencional, però continuarien fent el conreu ecològic.
Molt bé, molt bé.
Saps què vull dir?
Sí, sí.
Vull dir
sí,
que
sí.
són persones convençudes
que
s'ha de treballar d'aquesta manera perquè arriba un moment que estem contaminant tant i tant que... Bé, jo penso que abans de que per força haguem de deixar d'utilitzar alguns sistemes, val sí. més fer-ho voluntàriament, no?
D'acord.
Perquè jo crec que arribarà un moment que, per exemple, formes de tipus d'herbicides concrets, ja n'hi ha que estan prohibits, però jo crec que cada vegada s'aniran prohibint més, perquè... Són...
perquè és el camí a seguir si es vol.
Clar, és que arribarà un moment que contaminarem aigües, contaminarem el fruit i potser arribarà un moment que tinguem aigua i tinguem menjar, no podrem menjar ni beure
per culpa
sí,
d'això.
Perquè clar, perquè com que estem en un sistema que en certa manera mos empeny cap a fer cada vegada més producció en menys temps, en menys espai, en menys cost, doncs arriba un moment que de cara al diner, com que en el sistema econòmic que vivim, que es diu sistema capitalista, lo deu és lo diner, arriba un moment que això mos ensiega tant que mos fa perdre els escrúpols. I llavors, quan perdem els escrúpols,
molt bé.
És molt perillós, molt bé. Perquè podem perjudicar no només nosaltres mateixos, sinó que podem perjudicar molta gent, perquè, en definitiva, de lo que es produeix a la Terra, n'hi viu tothom. Tots mengem
correcte.
Productes agrícoles i tots bevem, no?
I ara, per anar acabant, Cosme, què podríem plantar aquest mes? Què toca aquest mes? A veure. Oh, ja rius, ja.
No, a l'estiu se poden plantar infinitat de coses.
Bueno, però què plantem?
Perquè
a
fa molt bon temps. Se pot plantar enciam, se pot plantar bledes, se pot sembrar panís, se pot sembrar pastanagues, se pot sembrar remolatxa, se poden... En fi...
Però enguany vam l'atrasat tot, és veritat o no?
Sí, perquè fa la primavera molt freda.
Doncs què hem de
fet carir? Una primavera que...
I quan
atípica.
Quan menjarem remolatxa, doncs? No, home, és que... Tardarem.
Sí, no, va tot una mica traçat. No massa, però doncs... Dos o tres setmanes atrasat.
Déu-n'hi-do, però Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí.
Llavors sí. Què passa, que t'arribarà tot de cop o...?
No, no
arriba... Aniran tot seguit,
no però... Arriba tot, no arriba tot de cop perquè, bueno, en el meu cas, que faig una mica d'horticultura, doncs vaig sembrant i vaig plantant escalonadament. I llavors les coses van venint una acabant de l'altra, no?
Molt bé, doncs.
A més, jo em dedico bastant amb un tipus de plantes que tenen molt més aguant a la terra perquè no calgui collir-les de pressa. Per exemple, les plantes de...
Ets un bon professional, tu, Cosme.
No, cada un fa el que pot. Les plantes de fulla, per sí. exemple, són molt més exigents. S'han de collir i s'han de vendre ràpid. Les plantes de rel, com són patates, com són pastanaga, com són remolatxa, com són cebes, tenen molt més aguant. Vull dir, pots arrencar-les i vendre-les a la millor al cap d'una setmana, tranquil·lament, o al cap d'un mes, segons de quin tipus de planta se tracti.
I tu has tirat cap a l'arrel?
Sí, perquè per les circumstàncies que tinc jo, de terreno, d'aigua, de distància dels mercats i tot això, doncs m'interessava més fer aquest tipus de plantes que no pas
una altra. Molt bé. Doncs bueno, la setmana que ve... Ai, perdó, sempre dic la setmana que ve, Cosme, i la setmana que ve no eixirem. L'última setmana, segurament, de juliol, ja entraríem dins del conreu i podríem dir, doncs, que... Què podríem dir del juny, Cosme? Tu mateix, va. No? Però va. Què es podria dir del juny?
El refrany.
Sí, home,
juny,
sí. Vinga.
El juny la falç al puny.
Deixa el caure. Deien,
abans, ara ja no té sentit, això.
Ja no té sentit, ja.
La falç ja és un instrument que la major part dels joves no...
Ja la coneixen.
Ni potser l'han vist mai, ni potser alguns ni l'han sentit, no mena mai.
Com han canviat les coses, Cosme?
Jo li sentia explicar al pare que els seus pares i els seus avis anaven a segar els monegres a estall en la falç.
I també me n'en recordo d'això, Cosme.
No riguis. Tu no te'n recordes.
Bueno, senyors, fins la propera. Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Que les xiquetes fadrines, ai, mare, no volen xicots amb mula. Jo no puc donar la culpa, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor. Qui és que obliga a llaurar-ho?